al Connectats.
Connectats amb Carme Rivera.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 4 d'octubre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, una situació molt tranquil·la i força serena la que tenim a la majoria de comarques en aquests moments i, de fet, també la tendència del que queda d'aquest divendres. Alguns núvols aniran alternant-se amb moltes clarianes també a les muntanyes de Barcelona, sobretot al voltant del Montseny, del Montnegre, així com al sud de Girona, entre les Guilleries, el mateix Montseny també i les Gavarres, al llarg de la tarda algunes nuvolades. Aquesta propera nit, bàsicament d'una forma molt local cap a la comarca de la Selva o del Baix Empordà, algun ruixat francament puntual. A la resta de Catalunya, una situació molt més asserenada, ambient fresquet, malgrat el sol, i vent encara, que sobretot ho farà al Cap de Creus i a les Terres de l'Ebre. El cap de setmana serà tranquil, no s'hi espera pluja. Alguns núvols matinals demà a la Catalunya central i el diumenge a prop de la costa i també al Pirineu Lleidatà, amb una temperatura que les properes tardes s'anirà recuperant, sobretot el diumenge. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem dels preparatius de cara al Nadal amb la celebració de la 52a Trobada Nacional de Passebristes de Sabadell. En parlarem amb Francesc Bartolomé, president de l'agrupació de passebristes. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'augment de casos de bullying escolar i la recuperació del mercat de la Boqueria per al veïnat. A partir de les 5, coneixerem dos extreballadors de les Tres Xemeneies, Ginés Romero i Ángel Lozano. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Joan Muñoz. Repassarem les novetats a la cartellera cinematogràfica amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Federació d'Associacions de Veïns, junt amb altres entitats de Terrassa, han set un espai de debat global sobre la ciutat que doni resposta als nous reptes urbanístics de creixement o de canvi climàtic. L'espai es dirà Repensem la ciutat, que vol recollir el màxim de propostes majoritàries en els àmbits urbanístic, de manteniment, equipaments o seguretat i elaborar un nou pla d'ordenació urbanística municipal. Una revisió profunda d'aquest document vigent des de l'any 2003 i que ja ha patit diverses modificacions per encabir nous projectes a la ciutat. El pròxim dia 10, la Federació presentarà una enquesta a entitats i associacions veïnals de la qual haurà de sortir les propostes ciutadanes. A principi de l'any 2025 començarà l'espai de debat social Repensem la ciutat a partir dels suggeriments veïnals majoritaris recollits a l'enquesta. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa compta amb el suport de les 24 entitats associades junt amb les associacions de veïns d'Ègara, Les Martines, Poblenou, Zona Esportiva i Can Palet, més l'Associació per a la Defensa, la Comissió de Rieres i l'Observatori de l'Aigua.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital, la Sabadell. Avui què és notícia? Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'atleta sabadellenca Carme Valero ha estat reconeguda amb la medalla de la ciutat al mèrit esportiu. L'Ajuntament li ha atorgat l'honor a títol pòstum en un acte ple de companys, amics i familiars de Valero. De fet, aquesta mostra reflecteix la quantitat d'entitats que han avalat aquest reconeixement. Recordem que Valero va ser la primera atleta espanyola a participar en Jocs Olímpics i qui ha recollit el seu guardó ha estat Carme Mellado, la seva filla. Tot i això, hi ha hagut nombroses intervencions destacant també el paper de Valero en matèries com el feminisme. Més enllà de la medalla al mèrit esportiu, l'Ajuntament també va decidir incorporar el seu nom a la pista coberta d'atletisme d'aquí a Sabadell per homenatjar-la.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. Els barris de Puigfred, La Pau, La Salut, Gorg i Canyador estan dins del pla d'habitatge de l'Ajuntament de Badalona, que preveu la creació de més de 300 pisos. El govern ha anunciat que la seva construcció en 10 solars de titularitat municipal començarà el darrer any de mandat. Seran pisos en venda i en lloguer a partir de diferents fórmules de gestió del sòl, d'entre les quals algunes molt noves. En general, la voluntat d'aquestes 10 promocions és adequar-se a les butxaques d'un sector de la població local de classe mitjana. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
La major part del nostre esforç anirà dirigit cap a aquells veïns de Badalona, repeteixo, de Badalona, que poden invertir demanant una hipoteca i amb una mica d'estalvis, doncs entre 180 i 250.000, 300.000 euros, però que no poden accedir a 400 o 500.000 euros. El preu de lloguer, que ha de ser un lloguer assequible per la classe mitja, no es pot disparar per sobre dels 1.000 euros ni dels 900 euros, segur.
Al Gorg, al carrer del Progrés, hi haurà pisos de lloguer de preu lliure. I a La Pau i a La Salut, als carrers de Leeds i de Richard Strauss, hi haurà una petita part de lloguer social d'una trentena d'habitatges. Les promocions les construiran l'empresa municipal Ingestur i l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat assegura que no dona per descartat el projecte de l'estació intermodal del Prat que ha d'unir Rodalies, metro i alta velocitat en un sol baixador. Un projecte anunciat l'any 2003 que encara no té visos de fer-se realitat. Un projecte que ha patit a més retards i paralitzacions fins a la seva situació actual. Una estació fantasma coronada per una gran pèrgola que esdevé l'esquelet d'un projecte pràcticament mort. Segons el consistori, les diverses administracions i institucions implicades en el seu desenvolupament han anat endarrerint-lo adduint causes econòmiques. Escoltem la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme i Habitatge, Alba Bujordà.
D'una banda, Adif, de l'altra banda, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i també des del Govern de l'Estat. Sí que es fan conscients de que l'estació que tenim avui dia no és la que hauríem de tenir, però efectivament aquí ja sempre ens remeten a un problema de disponibilitat pressupostària que sembla no resoldre's mai.
El consistori assegura que des de fa anys vehicula les queixes de persones usuàries de l'estació provisional de la Renfe i titlla de vergonya l'estat de manteniment d'aquesta infraestructura.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Ha mort la persona més gran de Castellà als 103 anys. El passat dilluns 30 de setembre ens va deixar Ana García Blázquez, que vivia al seu domicili. Fa dos anys, quan en va fer 101 i com a cirereta d'un dia molt especial, va rebre la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya, un reconeixement que es fa a les persones que hagin complert 100 anys o que estiguin a punt de complir-los com a reconeixença a la seva llarga vida. La senyora Ana, com se li deia, va rebre la medalla a casa molt ben acompanyada de familiars i de l'alcalde de la Vila, Ignasi Jiménez, i el regidor de Cicles de Vida d'aleshores, Dani Pérez.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Els castellers de Sant Cugat afronten una actuació de màxims aquest dissabte a Tarragona al concurs de castells. Així, ultimen els assajos per poder-hi portar el 7 de 8 i el 2 al 8 en folre, castells que no descarreguen des de 2016 i 2017, respectivament. El 2 folrat, de fet, ja el van intentar per festa major, però sense èxit. En cas de completar 3 castells de 8, es convertiria en la millor actuació dels darrers 6 anys. L'assaig d'aquest divendres acabarà de determinar el programa dels gausacs i si porten tots els castells a la plaça o se'n reserven algun per a més endavant, en una colla que ha viscut una gran renovació, tal com explica el seu cap de colla, Santi Pie.
Nosaltres veiem una clara diferència entre abans del Covid i després del Covid. Ens ha entrat moltíssima gent i estem especialment centrant-nos en aquesta formació. Fet per això també, encara el 7 de 8 per nosaltres és un gran repte per tot el que suposa en múltiples posicions d'arreu del castell. De cara al 2 de 8 en folre sí que tenim tota aquesta, diguem, inexperiència que ens està costant una mica trobar certs encaixos i anar formant la gent.
Per altra banda, la cita també permet arrossegar a un gran nombre de castellers i amistats. S'espera que aquest dissabte desplacin a Tarragona més de 300 persones.
tarda, no et desconnectis. Connectats. Aquesta setmana parlàvem del canvi d'hora i avui fem un pas més cap a l'hivern. Comencem a treure els temes nadalencs i ho fem perquè aquest cap de setmana, el primer del mes d'octubre, se celebra la 52a trobada nacional de pessebristes a Sabadell. De fet, segurament aquest col·lectiu no és l'únic que s'anticipa a les festes per exposar el seu granet de sorra al Nadal i més en una ciutat com Sabadell, que en els darrers anys s'ha fet molt coneguda amb el famós llaminer i en un any com l'actual, quan ostenta el títol de Capital de la Cultura. Anem a comprovar tot plegat. Saludem Júlia Ramon.
Quan encara no hem celebrat ni la castanyada i, de fet, tot just comencen a aparèixer els primers panellets als aparadors de les pastisseries, l'agrupació de pessebristes de Sabadell ja té tots els diorames acabats. Aquest any han hagut de treballar encara amb més antelació del que és habitual perquè demà Sabadell acollirà la 52a trobada nacional de pessebristes. Parlem ara amb el seu president, en Francesc Bartolomé, per saber quan han hagut de suar en els darrers mesos per arribar a temps a la cita. Bona tarda, Francesc.
Molt bona tarda.
A veure, quan encara falten 2 mesos i mig per Nadal, vosaltres ja fa dies que esteu per aquí fent tots els preparatius per tenir a punt els pessebres. Amb quanta antelació esteu acostumats a treballar?
Aquest any és un any molt, molt especial per nosaltres, perquè malgrat que, de fet, tots els anys nosaltres pràcticament al mes d'agost ja comencem a dissenyar els nostres pessebres, aquest any és molt especial perquè el 5 i el 6 d'octubre celebrem la 52a trobada de pessebristes de Catalunya i Balears. Això ens implica doncs, que els pessebres que haurien d'estar acabats a finals de novembre han d'estar acabats aquest diumenge.
Exacte, i per això ja vau començar en ple agost, en plena onada de calor, a muntar-los. Imagino que això implica molta feina, no només per el muntatge, sinó també a l'hora d'aconseguir els materials, posar-vos d'acord per venir i muntar-ho, perquè al final no deixi de ser un voluntariat, i posar doncs, en ordre no? i coordinar tanta gent amb tan poc temps, doncs imagino que és tot un repte.
Sí, efectivament. Ha sigut un repte perquè, ja et dic, normalment estem acostumats a iniciar les construccions doncs, el mes d'agost, començaments de setembre, per lo que és la Festa Major. Aquest any hi ha hagut gent que inclús ha començat el mes d'abril, quan tothom encara estava pensant en Setmana Santa, aquí ja estàvem construint. Això no és raro, no és raro totalment, no és estrany totalment. Pensa que nosaltres, de fet, no deixem de treballar durant tot l'any. Quan el 6 de gener la gent comença a desmuntar els pessebres a casa seva, aquí comencem a dissenyar els pessebres de l'any que ve. És a dir, que nosaltres estem contínuament tot l'any treballant.
Mm-hmm. Pel que fa a la trobada d'aquest cap de setmana, què ens hem d'esperar? Què hi trobarem? És una trobada on vindran moltes agrupacions arreu de Catalunya i de les Illes Balears. I com fareu aquesta mostra? On ho exposareu? Quantes diorames hi haurà?
Bueno, de fet, aquesta mostra l'han volgut encabir dintre de lo que és Sabadell Capital de la Cultura Catalana. I ens fa moltíssima il·lusió fer-ho, encabir-ho en aquests actes. Ens vindran, en total som unes 23 agrupacions, esperem rebre entre familiars unes 200 i pico de persones, i tenim realment la trobada la tenim dissenyada en 2 dies, dissabte i diumenge. Dissabte a la tarda és una trobada pessebrística molt més tècnica, on es fan un parell de conferències per parlar de lo que a nosaltres ens interessa, que és pessebrisme, com es fan les figures de pessebre, i acabem el dissabte a la nit amb un concert a la Cava Urpí d'un conjunt de rock pop de Sabadell. Diumenge ja vindrà el gruix de tota la gent, on els hi farem les inscripcions, on se'ls hi donarà d'esmorzar i després se'ls hi fa una sèrie de guies. Els portem per Sabadell per ensenyar la nostra ciutat. Serem per un dia ambaixadors de la nostra ciutat i els hi volem ensenyar els llocs més emblemàtics de Sabadell. Posteriorment I en paral·lel l'exposició romandrà oberta perquè tothom que pugui venir a visitar-la dels pessebristes la pugui visitar, i després farem un acte a la plaça Sant Roc després de l'acte institucional de... que ens fa l'Ajuntament, una recepció oficial. Farem un acte obert a tot el públic, un acte de caire de cultura popular que, si em permets, ho mantenc en secret perquè m'agradaria, doncs, que tots els que ens estan escoltant, doncs, puguin assistir a aquest acte.
I tant, estarem pendents, i per saber què és, doncs, caldrà anar-hi, no?, i veure-ho allí directament. Llavors, l'exposició queda inaugurada ja fins quan?
L'exposició, això sí que volem deixar-ho molt clar, queda inaugurada momentàniament el diumenge per aquesta trobada, és una inauguració de caire intern. Els pessebres ja estaran fets, però la inauguració oficial, com sempre, la farem a finals de novembre, on després ja estarà oberta a tot el públic.
I fins quan? Una vegada es torni a reobrir, per així dir-ho? Fins quan?
Crec que, si no m'equivoco, estarà oberta fins la setmana següent de Reis, el cap de setmana després de Reis.
Abans comentaves, quan a casa comencem a desmuntar els pessebres, ja ha passat Reis, vosaltres comenceu a pensar en els dissenys dels següents pessebres. Per la gent que no ho sàpigui, amb què ompliu, no?, amb quines activitats, amb quines tasques ompliu la resta de l'any, el que ja no són les festes pròpiament dites, no?
Clar, és que construir un pessebre no és només, de fet, construir-lo físicament. S'ha de pensar, s'ha de dissenyar, t'ha de vindre l'inspiració, has de veure si aquell racó d'aquell poble t'agrada, si aquella muntanya t'inspira per al teu pessebre, i això és un procés creatiu. De fet, jo sempre dic que el públic que ve a visitar els nostres pessebres ha de tindre en compte que entra com en una galeria d'art, i llavors són petites obres d'art que tenen tot el seu procés creatiu, des del procés creatiu purament imaginatiu de cada artista, on cada artista doncs busca la inspiració on la pot trobar, i llavors hi ha un procés de creació. Malgrat tot, els que d'alguna manera portem endavant l'agrupació, doncs tenim trobades durant tot l'any amb altres agrupacions de pessebres, tractem el futur del pessebrisme, és a dir, és tot un món que no deixem de treballar durant tot l'any. Sí que és cert que, de cara al públic, som una agrupació cultural enfocada absolutament a el que és el Nadal.
Pel que fa al comentaves ara d'aquestes trobades, no, que potser feu més a nivell intern, creieu que dins el teixit cultural d'arreu de Catalunya, no només de Sabadell, els pessebristes, això pot ser una mica a l'ombra o eclipsats per altres, doncs, disciplines, o perquè el fet, al final, és això, no?, cada any, durant el Nadal, teniu molta visibilitat, però després, durant l'any, no. Creieu que pot ser una mica que no es coneix prou?
Som conscients de que la nostra activitat és una activitat temporal i molt focalitzada en el que és el Nadal. El que sí que estem intentant des dels pessebres i des del món del pessebre, estem intentant reivindicar d'entrada això de que no és una activitat només lúdica, amb poc, deixa'm dir, amb poc art, no, reivindiquem que això és cultura, que això és art en majúscules, i jo crec que ara la gent comença a entendre una miqueta quan veu aquestes construccions, i sobretot quan a vegades fem una jornada de portes obertes, on la gent podrà veure o pot veure els pessebres, com per exemple tu els pots veure ara, bueno, diguem-ne, en plena construcció, i aquí és on realment la gent pot copsar la dificultat que porta la creació d'un pessebre. Però, com tu molt bé has dit abans, som voluntaris, som gent que portem el món del pessebrisme molt endins, som molt conscients que la nostra activitat i la nostra el nostre món mediàtic és el Nadal.
Mm-hmm. Parlaves ara de les construccions. Tenir en compte i destacar, recordar, que teniu tres mides diferents i que n'hi ha que són completes habitacions, com aquell qui diu, eh? Vull dir que no és el pessebre que ens podem imaginar damunt d'un moble, no? Sinó que al final són molt grans, i inclús també ara aquest any no, però anteriorment, en els anys anteriors, també n'havíeu fet un de XXL al mig de la plaça Sant Roc, vull dir que són de dimensions molt, molt i molt grans.
Sí, efectivament, aquí el que pots veure aquí són pessebres que n'hi hem de tenir de tres dimensions, en funció de la capacitat del pessebrista i també en funció del temps que cada pessebrista pot dedicar-hi. Insisteixo que són voluntaris i que molts d'ells treballen i per tant dediquen moltes hores del seu oci a aquesta activitat, però efectivament el pessebre de la plaça Sant Roc menja part. Allò és un projecte que menja part, és un projecte que hi dediquem moltes hores també i que a més no només és art, sinó que allà ja intervé arquitectura, intervé disseny. Pensa que és un pessebre que ha d'estar a l'intempèrie, per tant hem de tindre molta cura de que aguanti els temporals, pluges, vents, etc. I per això tenim la gran sort de tindre doncs, gent dintre de l'agrupació que aporta els seus coneixements per poder doncs, tindre un pessebre de la ciutat, de les dimensions, però sobretot a part de les dimensions de la capacitat artística que podem ensenyar a Sabadell i arreu. Som molt conscients que aquest pessebre de la ciutat en ve gent de Barcelona, de Sant Cugat, d'arreu de comarques, a visitar-lo. I aquest any que esperem tindre'n un de nou, doncs no, esperem que ens visiti moltíssima gent.
Un de nou? També de les mateixes dimensions o d'un altre format?
Més o menys serà una cosa semblant quant a dimensions de l'any passat, però si em permets, també això és un tema que mantenim en secret perquè volem que tothom pugui gaudir el dia de la inauguració del Passeig de la Ciutat.
Quin misteri, tu, que tenim aquest Nadal. Ja per última, comentaves ara els materials. A excepció d'aquest que ha d'estar a la intempèrie, amb quins materials acostumeu a treballar i és difícil aconseguir-los?
No, ja tenim proveïdors que ens proporciona aquest tipus de material. Bàsicament treballem amb dos tipus de poliestirè d'alta densitat i un altre, el típic Sport Expand, que ens permet, doncs, en funció de la temàtica que volem, doncs donar-hi aquella textura que el pessebrista vol. Fa uns anys es treballava amb guix i, per tant, les peces de guix, a l'hora de moure-les, era molt dificultós. Segur que ara, quan veges aquests pessebres, veuràs que la gent agafa peces amb una facilitat increïble perquè pesen molt poc i això ens permet una ductilitat increïble i poder aportar en el pessebre doncs, un plus, cosa que abans no podia.
Clarament. Molt bé, doncs moltes gràcies i us deixem continuar treballant, que ja teniu la trobada de pessebristes a tocar.
Moltíssimes gràcies per el vostre temps.
A més, Carme, comentar que almenys a Sabadell ja tenim el passeig de la plaça Major engalanat amb el cablejat dels llums de Nadal. Els van començar a posar la setmana passada, quan encara estàvem al mes de setembre. I, de fet, en el ple municipal d'aquesta setmana, la Fira d'Artesans de Nadal de Sabadell, el que tothom coneix com la Fansa, ha presentat una moció demanant una ubicació alternativa a la plaça del Gas, l'emplaçament on s'han instal·lat els darrers 2 anys. Mercè Vega, la seva presidenta, explicava en la sessió plenària com no havien aconseguit arribar a un acord amb l'Ajuntament ara fa un parell de mesos i com, en conseqüència, ara ja no tenen marge de maniobra.
Tot i haver presentat aquestes propostes, la resposta de l'Ajuntament ha estat que només podem tornar a la plaça del Gas. Això va provocar que diferents tallers habituals renunciessin a tornar un any més a la plaça del Gas. Tenint en compte que ja ens trobàvem en ple estiu i que no havíem trobat una solució amb l'Ajuntament, l'organització d'una fira de qualitat quedava del tot compromesa.
Per tant, quan arribin les festes de Nadal i tots ens passegem per les fires d'artesania o contemplem els diferents llums i pessebres que de ben segur engalanaran bona part dels carrers de la nostra ciutat, tinguem en compte la feina que moltes persones van començar a fer ja a l'estiu perquè això sigui possible un any més.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Veus locals. una producció de Ràdio Ciutat de Badalona.
Per arribar a 4:45 de la tarda i ara és temps per a l'opinió a la tertúlia Tres Bandes, que aquest divendres la compartirem amb la Marina Domènech, que és comunicadora audiovisual i estudiant de gestió cultural. La tenim a Sabadell. Marina, bona tarda. Marina, bona tarda.
Bona tarda.
Ara, sí. Ara et sentim. Molt bé. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Contenta. Ja que serà la setmana, el final de setmana, divendres.
És un bon dia divendres, eh? Sembla.
Sí.
Ens hi apuntem tots. Deixa'm que saludem també a l'Eric Arenas, que és psicòleg, i el tenim al Prat. Eric, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Em sentiu bé?
Sí, estupendament bé.
Perfecte.
Molt bé,
perfecte,
molt bé.
Perfecte.
Tu què tal? Bé?
Molt bé, molt bé. Al igual que la meva companya, ostres, ja de divendres, esperant el cap de setmana, que crec que és un bon moment també per descansar tots plegats, i a partir d'aquí, doncs, escolteu, a veure què tal la tertúlia, no?
Sí, a veure, hi ha temes interessants, eh? I hem tingut una setmaneta entretinguda, ha estat força bé, amb temes socials d'interès general. Diu que sí, el Jordi Mulgó, que és administratiu jubilat, ja el tinc aquí a l'estudi de Sant Cugat. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta és la setmana de la gent gran?
Sí, eh? És veritat, ahir la vam inaugurar, diguem-ho així.
Bueno, tu hauries d'inaugurar-la tu amb una activitat, però la setmana s'acaba avui, eh?
Ja, ja.
La setmana s'acaba avui.
Pues sí,
ara que... la setmana, però em sembla que és tots els dies, no?
Sí, sí, sí.
Tots els dies.
Està força bé, vull dir, toquen temes... Ahir ens va tocar un tema de vacunes i ens ho van deixar clarito, clarito, clarito.
Sí?
Sí, sí.
Vinga, doncs ara no parlarem de la gent gran, parlarem dels joves, dels nostres infants, dels nostres escolars, perquè hi ha un tema que és preocupant, que és l'assetjament als centres escolars, el bullying a l'escola. I per què és preocupant? Doncs perquè tenim dades que, ostres, fan una mica... fan una mica esgarrifar. El curs passat... Només el curs passat hi va haver 1.037 casos d'assetjament. I això representa un augment d'un 50% respecte del curs anterior, que no és poca cosa.
Primària i secundària, tot junt?
Secundària, m'imagino que també, però no t'ho podria confirmar. En qualsevol cas, és igual si és primària o si és primària i secundària, o sigui, em sembla una barbaritat tants casos d'assetjament. Jo, d'entrada, us preguntaré per les xifres, si a vosaltres també us ha sobtat i us ha esgarrifat aquesta quantitat de denúncies, de casos que s'han posat en coneixement, que estan succeint. Penseu que segur que hi ha casos que no els denuncien,
sí,
ni es coneixen.
Bueno, un percentatge de 1.000 no estan denunciats, això és segur. Per mi, el normal foren uns 2.000. De totes maneres, jo quan he llegit els 1.000 és que m'he quedat... Socorro.
Tu ets avi,
Sí, sí, sí.
I els teus nets van a escola.
Exacte. I jo sempre me'ls miro i els he dit, què, tot bé? Sí, sí, tot bé. I segons la contesta em quedo tranquil, però vés a saber.
Sí, aquest és el tema. Aquest és el tema. I el que hem de comprovar és si tot realment és com diuen.
Sí.
Què n'opineu de la xifra que ara comentàvem, Eric?
Bueno, jo crec que és una xifra que, si més no, ens sorprèn a tots, no? És a dir, jo crec que amb el tema del bullying portàvem anys que posàvem el crit al cel, no? Que tothom parlava de bullying, tant a casa com a les escoles, com fins i tot els grups d'amics, no? Dels instituts, també parlàvem de bullying, però teníem una problemàtica que era que ningú sabia identificar què era bullying i què no era bullying, no? Mm. Aleshores, jo crec que ara ens trobem, per sort, no? Amb aquesta sistematització a nivell conceptual de saber identificar una mica millor què és el bullying i què és el que no és el bullying, no? Jo crec que aquestes dades també evidencien una mica la resposta que la societat té davant el bullying, no? És a dir, vosaltres abans també ho comentàveu, no? D'aquestes mil i escaig persones, quantes hi haurà que no estan comptades aquí i que en canvi estan patint bullying, no? Sí. Per tant, jo crec que quan portem un temps sense parlar d'alguna qüestió tan problemàtica com pot ser el bullying, i no només això, sinó un temps sense posar xifres en aquest tema, quan les posem és normal que ens escandalitzem, no? Per tant, jo crec que és un bon moment per acceptar la realitat i a partir d'aquesta acceptació començar a construir una solució perquè això i aquesta taxa, no, pues, cada cop vagi rebaixant-se.
Marina,
jo he de dir que no m'ha sorprès la xifra.
No.
Perquè, bueno, al final jo penso en la meva experiència tant a primària com a l'institut i sempre cada any hi havia algú que patia assetjament. El que crec que sí que ha canviat és la manera de tractar-ho als instituts i escoles. Que crec que s'han començat a fer plans d'intervenció i de mediació, cosa que jo en cap moment vaig tenir en la meva època estudiantil, i crec que anem per bon camí per aquesta banda.
Com a mínim hi ha una unitat d'atenció als alumnes que estan en situació de violència que no fa tant que s'ha posat en marxa. De fet, consta des del curs 2020-2021, que és el curs de la pandèmia, no?
I que havia de ser, sí, plena pandèmia. I tothom a casa, vull dir, és difícil això, llavors ja.
No, però clar, ara hi ha el ciberbullying. Clar, és que quan jo vaig fer el salt de la primària a l'institut, diguem-ne, va ser quan va sorgir una nova manera d'assetjar els alumnes, i sí que és veritat que, clar, al final et pots amagar darrere una pantalla, darrere d'un perfil anònim, llavors és com molt més fàcil i és, bueno, s'apunta cada cop més gent a fer aquest tipus d'assetjament perquè no dones la cara i moltes vegades mai se sap d'on venen aquests insults o aquest assetjament que rep l'alumne.
L'Eric abans comentava que, a veure, que està bé que ara surtin a la llum perquè, efectivament, doncs, ara tenim aquestes xifres, no? Unes xifres que han anat evolucionant al llarg d'aquests anys de menys a més. És a dir, que és veritat que hi ha una tendència a l'augment d'aquests casos. Si bé el primer curs del qual s'entenen dades hi havia 84 casos, el curs següent es van comptabilitzar ja 347. Mm. Parlo només d'assetjament escolar, eh? Només d'això.
Sí, sí.
Després, el següent curs, el 22-23, van ser 684, i aquest últim, que és el que ja ens hem aturat aquí, que són aquests 1.037. Això, en algun moment, o sigui, ja tenim les xifres i ja sabem que la tendència és a créixer.
Sí, sí.
Haurem de posar remei a tot això, no?
Sí, jo crec que sí. Justament, crec que una cosa molt important i que els psicòlegs sempre posem èmfasi, no?, és en el fet de saber identificar la problemàtica, ja no només nosaltres, sinó la pròpia ciutadania. I jo crec que aquest és una mica la causa d'aquests resultats que tenim i d'aquestes dades que tenim, no? Per què hi ha un creixement tan no notable any rere any? I semblarà que no, i semblarà cínic dir-ho, però, ostres, el fet de que hi hagi aquest creixement, jo crec que ens ho hem de prendre també com un èxit. Com un èxit en el sentit de estem dotant a la població educativa, a les seves famílies, al professorat, a la societat en general, d'eines per saber identificar què és el bullying. I això és molt important, perquè abans, i la Marina ho comentava, bullying ha existit tota la vida, però abans ningú denunciava, abans ningú es queixava, abans simplement es patia.
Ai, em sembla que hem perdut. Hem perdut a l'Eric.
M'heu perdut?
Ara, ja.
Ara sí?
Sí.
Ara sí? Perfecte. No, comentava justament que que aquestes xifres, ara no sé on m'havia quedat, però que justament aquestes xifres, tot i que siguin molt elevades, ens estan indicant un cert èxit de l'aplicació que estem tenint a l'hora d'identificar el bullying, no? És a dir, tenim xifres tan elevades any rere any perquè estem dotant a la nostra societat d'elements identificatius a l'hora de detectar què és el bullying i què no és el bullying, no? I feia referència al que comentava la Marina abans, no? De que bullying ha existit tota la vida, però abans justament el bullying passava desapercebut, no l'identificàvem, però existia. Segurament si tots pensem en la nostra vida acadèmica passada, no, ens adonem que, ostres, hi havia gent que patia bullying diàriament i cap de nosaltres movíem un dit. I actualment creiem que la situació és diferent. És a dir, ara mateix, a la població general, si a una classe d'alumnes de l'ESO, per exemple, hi ha un cas de bullying, si no és aquest alumne el que sap identificar que està patint bullying, si més no, sabrem que hi haurà algun alumne o algun professor que sí que ho sabrà identificar. Per tant, jo crec que aquí també està una mica la causa de les xifres elevades que estem tenint, que, com bé deia al principi, ens poden escandalitzar, però tenen un rerefons positiu en el sentit que cada cop estem detectant més casos. Simplement, ara toca posar-nos a treballar perquè aquestes xifres vagin reduint-se i que cada cop l'abordatge sigui molt més ferm.
Això em fa pensar un paral·lelisme. No vull, a veure, no m'agradaria desviar el tema, eh? Estem parlant del bullying dels nens i dels nois. Jo recordo perfectament a les empreses quan vam començar a parlar del bullying, és que no sabíem què era. Després es va passar, ja per sort nostra, es van passar als jutjats laborals i allà va començar la primera reacció. I en els últims temps de vida activa meva, jo recordo que el bullying, si no havia desaparegut...
Això en aquest àmbit es deia mobbing.
Sí, o mobbing. Mm-hmm.
Clar,
sí.
En cada àmbit té el
però
seu...
Però té un paral·lelisme de que, a manera que la gent va coneixent què és, té la tendència a rebaixar-se.
Vols dir que sí. Quan s'identifica ja s'hi posen...
Remeis.
Es busquen solucions.
Exacte. I ara, per exemple, doncs ara que realment tenim números, ara que realment ja comencem a haver agafat el sentiment i el sentit de lo que és el bullying i que els nanos ho passen malament i tal i que qual, dona la sensació de que això podria començar a ser el principi de la solució. Almenys això jo voldria creure.
Exacte.
Però veieu algun altre element que pugui ser el causant d'aquest augment de casos? Abans la Marina apuntava les xarxes, no? Que és el que...
Ho facilita.
Des de la pandèmia, precisament.
Sí, ho facilita molt. Jo us diria una cosa, a veure, jo ja tinc una edat. Permeteu-me que us digui això. No hi ha... com ho explicaria jo? És el mateix que em deia el meu pare. Vosaltres no us ensenyen urbanisme. Doncs jo ara diria, no us ensenyen civisme, és a dir, els valors de la nostra societat no es repeteixen, no ho saben. Hi ha una frase que a mi no se m'ha oblidat mai: la meva llibertat acaba on comença la llibertat de l'altre. Si aquestes coses no les tenim clares, és molt fàcil de voler aparentar coses, i a més a les edats jovenetes ara d'aquestes, que, bueno, que descobreixen el món, voler aparentar coses que no tenen sentit aparentar-les. Però si no ensenyem que no són correctes, no hi veig jo...
No sé si estem prou atents als senyals, i ja no només en els centres educatius, sinó també a casa, en les famílies. Tenim clar quan els nostres infants estan passant per una situació difícil, una situació problemàtica, una situació que els angoixa. No sé si som capaços de detectar aquestes situacions. Marina, que fa estona que no et sentim.
Jo crec que sí, que cada cop som més conscients, i de fet jo crec que també l'augment de xifres, a part de que el ciberbullying també ha fet molt, però sí que és veritat que l'augment de xifres és positiu. Jo també crec que és una cosa positiva, en el sentit de que no és que no existissin aquestes víctimes de bullying abans, sinó que ara hi ha més denúncies i no hi ha més víctimes.
I això passa amb l'assetjament escolar i qualsevol tipus de violència i que pateixi qualsevol persona en diferents àmbits, en l'àmbit de la feina, en agressions, ja sigui pel teu color de pell, per la teva orientació sexual. Jo crec que totes les agressions i assetjaments que ara mateix s'estan donant, la gent ja no té vergonya. O sigui, crec que la paraula és vergonya. El que se'ns ha inculcat era a no denunciar, a no manifestar malestar davant de la violència, i ara la vergonya està canviant de bàndol. I els assetjadors és qui senten vergonya i qui haurien de sentir-ne, i no l'agredit o la víctima.
Jo crec que, si em permeteu, jo crec que la Marina ara feia referència a una cosa molt important i que crec que justament ens explica també una mica la situació en la que estem, i connectant també amb el que deia abans el Jordi, no? La Marina feia referència a que, ostres, les víctimes s'han desavergonyit, no? És a dir, ja no els hi fa vergonya explicar que són víctimes, i això és un element molt positiu perquè permet també identificar-les i actuar d'arrel en la problemàtica. Però per una altra banda, ens trobem el problema de que, ostres, l'assetjador ha modificat la seva conducta perquè no li agrada sentir-se responsable de la situació. És a dir, ens estem trobant per primer cop una situació de violència on la víctima és molt conscient que és víctima, no només això, sinó que ho reivindica, i deixa en evidència a l'agressor que en sentir-se responsable modifica la seva conducta. I amb què es refereixo a modificar la seva conducta? Amb el que comentava també la Marina abans del ciberbullying. Si us fixeu, la taxa de ciberbullying ara mateix molt probablement és molt més elevada que no pas la taxa de bullying físic, diguem-ne, no? Del bullying presencial, perquè ens entenguem tots. Això té una explicació psicològica, que és la despersonalització, que en diem nosaltres, no? És a dir, ostres, l'agressor té la possibilitat de despersonalitzar-se, és a dir, de deixar de ser la seva imatge, de deixar de ser ell mateix per agafar una altra imatge amb la qual pugui exercir lliure aquesta violència. Jo crec que aquest és un nou escenari que se'ns està obrint ara justament per això que comentava la Marina, no? És a dir, una víctima que reivindica i que deixa en evidència un agressor, i un agressor que modifica la seva conducta per no sentir-se responsable. Ostres, on hem de posar el focus? No? On hem de posar el focus? Jo crec que el focus ha de passar també per les famílies, no? Les famílies preocupant-se pels seus fills i els...
Ai, ens ha fallat un altre cop. A veure si torna i apareix així, de sobte.
Ara sí?
Ara, vinga, ja
tenim. Ara sí? Ara sí, no sé on m'havia quedat, però deia que, ostres, els pares també han de tenir aquesta doble responsabilitat, no només els pares de les víctimes, sinó també els pares dels agressors, no? D'agafar i dir, escolta, no és només útil preguntar al meu fill si està bé o no a l'escola perquè pot ser víctima de bullying, sinó preguntar al meu fill si està bé o no per saber si pot estar exercint bullying a l'ou.
Ara.
I aquesta és una reflexió que no hem fet.
Clar, exacte. Sí. Costa molt, clar, és que jo crec que les famílies d'entrada no es posen en aquesta situació, que sigui el teu propi fill o filla qui sigui l'assetjador o l'assetjadora. Això no ho fem, no ens posem en aquest paper.
Jo crec que no és un sol, o sigui, no estan sols quan exerceixen el bullying, estan una colla, i la colla empeny a difuminar qui és en concret què. I això, almenys a mi, em preocupa. I quan jo pregunto a la meva neta, escolta'm, com et va l'escola? No m'ho havia preguntat mai si ella podria ser potencialment un assetjador. Però només amb la cara és que paga. No ho sé... La resposta...
De vegades sí. Potser pensem que coneixem les nostres criatures i no.
Exacte.
No hauríem de descartar res. Per tant, hauríem de tenir el mateix interès, involucrar-nos de la mateixa manera, tant si són víctimes com si són assetjadors. Perquè tampoc no és plat de bon gust que un bon dia arribin i et diguin, escolta, el teu fill o la teva filla està fent això a un altre company.
Clar. Ah, clar, és que és el mateix. Per això jo tirava una miqueta enrere i de dir, ensenyem valors, ensenyem companyerisme, ensenyem civisme, portem... No ho sé. Jo hi ha moltes coses que... A veure, jo tampoc tinc una visió directa o exhaustiva de tal com es porta avui. Jo no vull ni criticar ni alabar. Però vull dir... tinc aquesta de sensació. Els valors no es prediquen. No fa falta que els estudiïn, només que els repeteixin.
No, no, sinó que l'estudiar-los. Es predica amb l'exemple.
Exacte.
Aquest és el tema. I si no hi ha exemple, no hi ha valors.
No
tampoc,
hi ha valors.
Per molt que els escriguin i que els memoritzin. D'aquí no passarem.
Exacte.
Bé, no sé si voleu aportar algun comentari més a aquesta qüestió, que si bé les dades són dades que són preocupants perquè ens destapen una realitat que fins ara estava soterrada, ara precisament aquestes dades ens obliguen a actuar, a treballar per intentar aturar aquestes situacions. Voleu fer alguna aportació més al respecte?
Tot bé.
Tot bé.
Tot bé.
Val, doncs vinga, anem al mercat. Anem al mercat perquè resulta que el mercat de la Boqueria, que és un dels mercats més reconeguts, no només a Barcelona i a Catalunya, sinó és un mercat reconegut i conegut internacionalment, faran reformes i faran reformes però també amb la intenció de recuperar aquest mercat pel barri, pels veïns. Clar, jo quan veig aquesta notícia penso, i això ha passat en molts municipis de Catalunya, quan ens hem volgut modernitzar, actualitzar, aquests mercats, que han estat mercats de tota la vida on la gent anava a fer les seves compres, s'han reconvertit en un espai turístic per als visitants, no? Més pensat per anar a gaudir, a passar l'estona, a compartir, però no tant a fer la funció de mercat per als seus veïns.
Sí, sí.
Llavors està molt bé, no?, que la idea sigui recuperar això, que no sé si és un plantejament que ens hauríem de fer tots també en els nostres municipis, perquè fem un repàs, si voleu. En les vostres poblacions hi ha mercats d'aquests gastronòmics?
No.
A Sabadell no hi ha mercat gastronòmic? No, Míriam?
No.
Ai, Marina.
Mercat de tota la vida.
Sí.
Sí. I el Prat? I el Prat, ara, quan el recuperarem, l'Eric ens respondrà.
Jo crec que ja ens hem donat compte o ens hem fet conscients de que el turisme no sempre t'aporta el cel. Jo crec que el mercat s'han donat compte de que la categoria que tenia de producte fresc, producte exòtic, qualitat de les coses i totes aquestes coses que eren tan valorades a casa nostra i fora, perquè jo coneixia gent anys enrere que cada divendres els Sant Cugat sortien amb el tren, se n'anaven al mercat de Sant Josep i compraven i tornaven. Tot això s'ha perdut, el turisme s'ho ha menjat i han canviat la gran producció o la producció especialitzada o el que sigui, ha desaparegut, perquè els veïns, que són els que van a comprar sempre en el mercat, no hi van. I potser llavors començarem a pensar que les parades de fruita, amb sucs preparats, al preu que tu vulguis, m'és igual, però que al cap del dia en puguin vendre 300, no és el mateix que vendre... No ho sé.
No, és que estem parlant d'un servei. Un mercat el que fa és donar un servei.
Sí.
I si no està pensat per qui toca, doncs no està oferint el servei que tots esperem.
No és atractiu anar-hi. Vull dir, jo vaig al mercat a comprar, no a veure si les parades són maques o no són maques o aquest senyor cuina.
Deixa'm
de conya.
Deixa'm a veure si tenim l'Eric.
Sí, em sentiu ara?
Sí, dic, al Prat hi ha mercat gastronòmic?
Sí, al Prat tenim diversos mercats dels de tota la vida. Mercat gastronòmic, com per exemple, no sé, dels que hi ha a Madrid, d'anar a fer tapetes tot plegat. Ostres, en si no, però sí que és veritat que algunes paradetes del mercat sí que ofereixen aquest servei, però en general no.
Ja. El que passa és que, clar, deia abans, per tal d'actualitzar-los, modernitzar-los i així, el que s'ha tendit en molts llocs és a crear aquests mercats gastronòmics. Sí. Aquí mateix, a Sant Cugat, tenim un dels quatre mercats que hi ha a la ciutat i hi ha un. I està xipi-xipi. No? Funciona... Funciona d'aquella manera. És possible que, de la mateixa manera que ho vol fer la boqueria, es pugui trobar un equilibri entre les dues funcions? És a dir, donar el servei que necessiten els veïns i tenir aquesta part més d'oci, no?, de cara als visitants, una cara, diríem que més atractiva, no? No sé, sí, què penseu?
Jo crec que ha de ser necessari i obligatori, és a dir, en l'equilibri està la solució, no? Quan parlem del mercat de la boqueria, jo crec que seria un error assumir que el mercat de la boqueria ha estat un mercat pioner i famós a tota la història de la ciutat de Barcelona. Per tant, jo no sé si els turistes van al mercat de la boqueria a gaudir d'aquesta experiència gastronòmica o si van perquè realment, no, doncs és aquest atractiu turístic a nivell de patrimoni de la pròpia ciutat de Barcelona, no, capital de Catalunya, i no tant per aquesta experiència, no? Per tant, jo crec que, ostres, rebutjar el propi desenvolupament social que han anat agafant diversos indrets, no?, al llarg de la història, jo crec que també seria un error. Per tant, jo crec que l'equilibri és una bona solució. A mi em fa una mica de por / incertesa, no?, el fet de que, ostres, aquesta reforma del mercat doncs no tingui en compte el seu patrimoni, la seva història, la seva essència, no?, com podrà passar, per exemple, amb les Rambles, que veurem com queden, però jo crec que la clau està en l'equilibri, en permetre que els veïns puguin anar al mercat a pal·liar les seves necessitats, no?, però que també aquests turistes que venen a la ciutat de Barcelona puguin veure, no, en el mercat de la boqueria aquell reflex, no, d'atracció turística que tots veiem.
És que l'any passat vam visitar gairebé 23 milions de persones al mercat de la boqueria, que és que és una passada. Això és una bestiesa. Marina.
Sí, jo, bueno, és que clar, s'hauria de buscar un equilibri, però és que el que han fet en Barcelona, o sigui, han convertit la ciutat en Disneylàndia. I tu vas a la boqueria i allò és, vamos, tot, bueno, el que hem dit, de fet hi ha una foto on tot és smoothies, takeaway, i tot en anglès, i tot molt guiri, tot molt així coloraina. Llavors jo crec que espero que recuperi aquesta identitat de mercat de tota la vida, però amb el que li han fet, jo no sé, jo ho veig una mica complicat.
Doncs, què anaves a dir, Jordi?
Jo volia dir que espero que la reforma estigui pensada ja en positiu, a veure com te diria jo, en col·locar el turisme on te toca, perquè si fem la reforma del mercat i és a posar-li millor perquè hi hagi més turistes...
No, la intenció...
Ens equivoquem, eh?
La intenció és donar més protagonisme i servei al veïnat.
Al veí.
Sí, recuperar això.
Exacte.
Que d'alguna manera s'havia perdut. Però us he de dir que quan fem turisme, perquè tots som turistes, eh?
Sí,
tots,
home,
hem sortit de casa i hem anat a visitar més a prop o més lluny. Però hem sortit i quan hem anat a... Jo no sé si vosaltres... A mi m'agrada anar als mercats quan vaig a visitar ciutats. És una mania, però m'agrada perquè és una mica un reflex de la vida del lloc que estàs visitant, del valor gastronòmic, del valor cultural, fins i tot del valor arquitectònic que poden tenir doncs aquests espais.
I
són fantàstics. Jo... Per tant, no ens els carreguem.
No, en absolut, al contrari, potenciem-los. Jo tinc un record de...
Molt ràpid perquè marxem.
Jo tinc un record de França, rapidíssim. Vam entrar a dos o tres mercats i eren fantàstics, però
doncs
no hi havia bars.
Ens quedem amb això. Jordi, Eric, Marina, que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment.
Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.